Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
La millor companyia per la teva fe la trobaràs a Ràdio Estel. Sintonitza amb nosaltres i gaudeix dels serveis de pregària i espiritualitat que emetem diàriament, així com l'actualitat dels bisbats catalans, les notícies des del Vaticà i les eucaristies dels diumenges des de Barcelona i Montserrat. Perquè a Ràdio Estel t'acompanyem en la fe. Perquè a Ràdio Estel sintonitzem amb tu.
Ràdio Estel. Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Hola, bona nit. Què tal estan? Gràcies per ser amb nosaltres una setmana més a l'Església d'Urgell, el magazín d'actualitat cristiana del Bisbat d'Urgell. Avui, com a realitat diocesana, a la secció Sal de la Terra i Llum del Món, presentarem abastament la trobada internacional de Teser que ha tingut lloc recentment a València. En parlarem amb mossèn Ivan Ayala i amb el jove Edu Marulanda. El testimoni de vida cristiana ens el donarà la Carmen Cerqueda. Església d'Urgell és possible avui gràcies a l'Àlex Alsina a la taula de control i Maria Marín, qui els parla, dirigint i presentant el programa. Som-hi, doncs! Doncs, com els hem dit a la introducció del programa, volem parlar-los avui d'una manera especial de la trobada internacional de Teser, que es va tenir lloc a València des del 28 de desembre a l'1 de gener d'enguany. I van participar uns 15.000 joves de nacionalitats ben diferents. Van compartir la pregària, el silenci, la reflexió, les experiències i els testimonis de vida cristiana. En parlem aquesta nit al nostre programa Església d'Urgell amb mossèn Ivan Ayala, rector de la parròquia de Bellcaire d'Urgell, Bellmunt, Penelles i Castellserà, això és la Noguera, i també amb el jove l'Edu Marulanda del Bisbat d'Urgell. Bona nit, mossèn Ivan.
Bona nit, Maria.
Bona nit, Edu.
Bona nit.
Primer que tot, agrair-vos que sigueu aquí amb nosaltres, perquè fa molt de temps que teníem ganes d'anar a fons amb el tema aquest de Teser, perquè tothom en parla, tothom sap que és una experiència meravellosa, certament, però així, de prop, nosaltres volíem oferir als oients, doncs, com no, una experiència que vosaltres acabeu de viure recentment. I abans que res, doncs, no sé, Ivan, per què no ens explica, sisplau, què és i què representa la trobada de joves de Teser, vostè que hi ha participat tants anys, no?
Bueno, sí, Maria, gràcies per la invitació. Jo crec que per mi ha sigut una experiència molt enriquidora perquè ja porto més de 17 anys participant d'aquestes trobades de Teser. I aquesta trobada de Teser a València ha sigut la més propera que hem fet. Bé, a Barcelona també, però la de València ha sigut una trobada molt enriquidora per mi perquè cada any és diferent. Les experiències són diferents, les famílies són diferents, les persones són diferents, les parròquies, les acollides són diferents, però sempre té un objectiu, que és el reunir-se per pregar i compartir amb persones de diferents països, de diferents llengües i sobretot de diferents creences, perquè no només són catòlics, sinó que hi ha d'altres creences. I són joves de 17 fins a 35 anys.
Majoritàriament cristians, per
cristians,
això, no?
Cristians, sí.
De 17 a...
A 35.
35.
O sigui, és un marge que donen perquè... Però és obert a tothom. És un marge que donen, però és obert a tothom. No és una cosa que digui 17, 35, i si tens 36 no pots participar.
Clar,
no. És una cosa que és oberta a tothom, perquè tu, per exemple, les famílies que ens acullin allà no tenen 35 anys. no tenen 35 anys, tenen 40, 50, i a vegades volen participar amb les persones que acullen a casa seva. Llavors, és bonic això que aquestes famílies també vinguin i participin d'aquesta trobada nosaltres mateixos.
Perquè representa que els joves que hi van, que hi assisteixen, que hi participen, són acollits per famílies o també per parròquies o amb dues coses?
En principi és la parròquia que t'acull a tu. I després tu te'n vas, et donen un paper, et diuen t'aniràs a tal parròquia. I llavors, quan arribes allà, hi ha l'acollida de la parròquia i pot ser que quedis a les cases, a les famílies, o te'n vagis a un alberg, o te'n vagis a un col·legi, o te'n vagis a un poliesportiu. Sí, o sigui, sí. Estàs oberta a lo que sigui. No, no, no pots escollir tu. No pots dir, escolta, és que jo vull viure bé a una casa perquè vull dormir bé. No, tu te'n vas 5 dies a l'experiència. I aquesta experiència és la que fa, diguem-ho així, una realitat, és la que fa veritablement un compartir amb tothom. O sigui, no és que tu diguis, mira, és que jo avui que tinc mal d'esquena. No, a veure, en primer lloc, abans de fer la inscripció, des de et pregunta si tens alguna malaltia, si tens alguna discapacitat o el que sigui, i llavors ja te busquen un lloc especial per tu. Però, clar, tota aquesta gent que sempre portem, i bueno, jo encara estic una mica bé, per dir, ara vull un allotjament especial, no. Sinó que tu arribes allà i si te toca dormir en un llit, te'n vas a dormir en un llit. Si te toca dormir en una esterilla a terra, pues te'n vas a dormir en una esterilla a terra. O sigui, és una cosa bonica. Sí,
sí. Quants joves del nostre bisbat d'Urgell hi han participat?
Aquest any hem participat 10. O sigui, és més o menys una xifra. Una xifra que no baixa, sempre puja una mica més. A veure, són 10, 12, 13, 14... Però és complicat una mica, perquè és una època molt... torno a repetir, complicada, perquè la majoria de joves volen participar o volen estar amb els seus amics, amb la seva família, al cap d'any, però hi ha alguns que no és que no vulguin estar amb la família, però si volen vindre, volen fer una experiència de pregària, una experiència de compartir, una experiència de conèixer molta gent arreu d'Europa o del món, perquè es pot dir que no és una... Com tu has dit abans, és una trobada internacional, i sí, és internacional, no només és europea, sinó internacional.
Venen joves, per exemple, d'Amèrica del Nord, d'Amèrica del Sud,
etc. De tot arreu. Jo em vaig trobar gent, per exemple, d'Austràlia. Jo, que pinta un australià aquí, no? O sigui, d'Austràlia, sí. O, per exemple, jo me'n recordo que a Alemanya, Stuttgart, una vegada estava jo assegut, bueno, assegut no, estava caminant, i hi havia un senyor que estava al meu costat, i jo le pregunto en anglès, where are you from? L'anglès és l'idioma que més prima allà, i aquest home em diu, I'm from Santa Marta. I jo dic, oh, very good! I clar, jo dic, Santa Marta és de Colòmbia, i per què parlem anglès? És colombià, sí, parlem, i parlaven així. Va ser una experiència bonica, perquè aquest senyor vivia als Estats Units,
sí.
Però era de Colòmbia. I llavors és bonic això.
I per què, mossèn Ivan, cada any en un lloc diferent, Tese?
Sí, Tese ja no depèn de les persones, ja no depèn de les persones que volen... Clar, perquè hi ha algunes persones que volen dir, ah, jo vull anar a Londres, jo vull anar a tal lloc. No, això no depèn de ningú. Això depèn de Tese. Llavors, per exemple, aquest any s'ha fet a València perquè el bisbe, el cardenal Canizare, va enviar una carta a Tese invitant als germans de Tese perquè poguessin fer aquesta trobada. Llavors, depèn del bisbe del lloc. Depèn del bisbe del lloc per poder fer aquesta invitació.
Molt bé. I ara demanem a l'Edu que ens es pugui explicar, sisplau, com és una jornada amb els participants de Tese? Com comença el matí? A quina hora us lleveu, més o menys? Com sou convocats? On esmorzeu? Etcètera. Una mica perquè la gent conegui més a fons aquesta trobada.
Doncs aquesta trobada a València ha sigut la primera trobada meva, i he trobat que la jornada és bastant intensa. Vull dir, el primer dia ja va ser intensa, vam arribar a l'autocar, ens van portar a una escola on ens van dir donar la parròquia, ràpidament vam tindre que anar a la parròquia, ens van esperar un ratet, ens van donar a casa, i després pues, el vam descansar una miqueta només. Després, el dia següent, ja cada dia ens havíem d'aixecar d'hora, perquè a les 8:30 ja teníem pregària. Per sort, ens ha tocat la casa d'acolliment, la teníem molt a prop de la parròquia, que la parròquia Sant Esteve, i ho teníem res de 5 minuts per sort, i vull dir, ens aixecava més o menys d'hora, però no tant. I després, després de la pregària, fèiem testimonis, i tot seguit fèiem grups, petits grups, de la parròquia, on comentàvem diferents temes que s'havien comentat a la pregària. Després ens donaven a les 12:30, ens reuníem als jardins de Turià, on, bueno, hi havia molts joves allà, em va sorprendre la quantitat de gent que hi havia, i ens donaven el dinar i tot plegat el sopar. Ens donaven el sopar i ja ho teníem fet. Dinàvem i a la tarda teníem activitats, tallers, on a vegades consistien en conèixer una mica la ciutat i també consistien en bueno, tallers així de recapacitar, conèixer-te tu mateix, què consisteix Taizer, bastant interessants, però sí, bastant intens, i era un ritme continu, no podíem parar. Arribàvem a casa tardíssim. Després dels tallers, que acabaven com 6 i algo, però clar, havies d'anar d'un lloc a l'altre, i a les 7 tornàvem a tindre pregària tots junts, que la pregària podia ser a l'església, o també podia ser a una carpa. Hi havia dues carpes, la carpa A i la carpa B. Uh-huh. Normalment anàvem a la carpa A, on estava el germà Eloi, i normalment anàvem allà i bastanta gent hi havia, sí, sí.
Germà Eloi, qui és? Per la gent, pels oients, que potser alguna vegada no han sentit a parlar d'ell, mossèn Ivan.
Sí, el germà Eloi és el cap, diguem-lo així, de Tessé. Així com abans era el germà Roger, que va ser fundador de Tessé, el germà Eloi le va substituir. Uh-huh. I és un home que transmet un missatge que arriba al cor.
Sí, sí.
Jo, per exemple, el van trobar el dia...
Sí, sí.
Quin dia?
El penúltim dia, crec. Estàvem a la plaça i anava cap a la pregària i nosaltres estàvem esperant, sí, sí. Sí, sí, ens el vam trobar i sí, transmet un sentiment de pau i de tranquil·litat bastant intens.
Sí, no, i a mi em va agradar molt perquè el germà venia de Síria i el missatge que portava era un missatge molt, molt sentit amb el cor, sí? Perquè ell, per exemple, va donar testimoni de molts cristians en persecució, a molts cristians que no volen fugir, no volen sortir del seu país perquè tinguin una necessitat, no. Volen sortir perquè no volen morir per la persecució. Això ho explica ell. I sobretot em va agradar moltíssim perquè les pregàries, o sigui, les reflexions que sempre feien allà sempre es van basar, diguem-ne així, en dues paràboles molt, molt boniques, que va ser el fill pròdig, o el pare de la misericòrdia, i també el del bon samarità. I a partir d'aquí va fer una reflexió molt maca, però molt maca, que va arribar, a mi em va arribar al cor. Sí. L'experiència de l'Edu no sé com va ser, però a mi em va arribar molt.
Sí, sí, a mi també em va arribar una mica el que t'he explicat abans dels tallers. Normalment parlàvem d'això, que comentaven a les pregàries després de la reflexió, i eren aquestes paràboles del pare misericordiós i el bon samarità, i bueno, comentàvem, i clar, érem diferents idiomes, i anàvem comentant, i m'anava sorprenent. Quasi tot, i vaig recapacitar amb tots els que havien dit dels altres, quasi tots els jovents es senten com el fill que se'n va, i després torna, i el pare l'accepta de nou, la misericòrdia del pare. I del bon samarità també vam parlar una mica, i bueno, això ja també ho havia parlat a la parròquia amb altres tallers, i em va agradar bastant tornar-ho a repetir, perquè sempre és algo bàsic que un ha de tenir al cap ser bon samarità. Sí, sí.
Fem una petita pausa i continuem conversant amb mossèn Ivan Ayala i amb l'Edu Maruenda.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Doncs, com deien, estem conversant aquí amb mossèn Ivan Ayala, que és rector de la parròquia de Bellcaire d'Urgell, Bellmunt, Penelles i Castellserà, això és la Noguera, i també amb el jove de Colòmbia, que és l'Edu Marulanda, i també viu al nostre bisbat d'Urgell. Continuem endavant, doncs, amb el tema tan interessant que és Tesé, i ells es estan explicant, perquè ho han viscut in situ, doncs, aquesta experiència tan, tan bonica. Una pregunta, òbviament que les xerrades, per exemple, amb el germà Eloi, això es feia en francès, en anglès, hi havia traducció simultània, com es feia això?
Normalment es parla amb l'idioma del lloc. I aquest home té una capacitat de parlar molts idiomes. Per exemple, a València començaven amb valencià una mica, després continuava amb castellà i després amb anglès. Però normalment sempre fan la traducció. Si tu parles, per exemple, en castellà, ho feien en anglès, perquè, clar, més o menys tothom sap una mica d'anglès i entén alguna cosa. Prima sempre, com he dit abans, l'idioma del país.
Molt bé. L'any vinent, on se celebrarà aquesta trobada?
Això que tu digui, l'Edu.
L'últim dia de Tesé, sí. L'últim dia de Tesé van dir al país i la ciutat on seré i ens trobarem a Letònia, Riga. I bueno, i jo vull anar. Veure, sincerament, jo vull anar. El que passa és que el fred frena una mica. Perquè...
Sí, perquè són dies que fa molt de... Són mateixos dies, si fa no fa. Sí.
No, però és que vam coincidir amb una noia russa i justament amb el Moi vam buscar a veure Riga quan està a temperatura i ficava menys 14 graus. I nosaltres, buah...
Un colombià sota 14 graus...
No. Doncs... I la noia russa ens diu, no, això és calor.
Això és estiu.
Sí, això és calor. Normalment estem a menys 22. Jo...
Bueno, a veure,
no, però sí. A mi m'agrada molt que ell digui que li agradaria participar i tornar-hi, saps? Perquè sí. Dius tu, això ha calat. Això no és una cosa que ha passat, sinó que ell ha participat, l'ha agradat, és la primera vegada que hi va. I per mi és molt important això. Perquè per aquí, per exemple, per aquestes trobades de Tesé, han passat molts joves. I això no s'ha caigut mai. O sigui, ja portem molts anys, les pregàries de Tesé continuen al nostre bisbat, són 3 o 4 que fem cada any en diferents llocs del bisbat, i tornen les persones. Mira, jo, a veure, hi ha persones en aquest moment que ja tenen 30 anys, que aquesta persona va anar el primer cop fa, jo què sé, 14 anys. I jo l'invito i torna, perquè se'n recorda encara. I això és el que ha dit l'Eduard en aquest moment, m'agrada moltíssim, perquè ell vol participar d'aquesta trobada de TG.
Bé, encara hi ha temps per pensar-s'ho i per animar-se.
No, però segurament...
Pel clima.
Segurament serà que sí, vull dir...
Com es desenvolupa la pregària en si, pròpiament la pregària? Segurament també hi ha algun testimoni de vida cristiana, un testimoni de fe. Com és aquesta pregària?
Doncs l'estructura de la pregària està composta per la lectura d'un salm, la lectura de l'Evangeli i un testimoni que sol ser del germà Eloi. I també està la... Com és, mossèn Ivan?
La reflexió que sempre fan...
No.
Ah, bueno, sí. Hi ha la gent, al final de la pregària, sempre s'agenollen, els que vulguin, s'agenollen, i fiquen el cap damunt la creu. Que és un gest molt bonic, és un gest molt bonic.
L'adoració de la creu, no?
L'adoració de la creu, això. Que trobo que és molt simpàtic, perquè veus tu que hi ha, jo què sé, 1.000, 2.000 persones agenollades i van caminant cap a la creu, saps? Mm-hmm. Caminant cap a la creu, i és bonic. El que he dit a ell és important, perquè aquesta estructura que té la pregària de Tesé és la pregària que nosaltres també fem aquí al nostre bisbat. És començant per un cant, cants, perquè aquests cants
com que són repetitius, sí, inviten a, al recolliment, a la reflexió, inviten a la, al silenci. No, és que tothom està... Veus tu allà 15.000, 14.000 persones amb silenci, dius, que és impossible, perquè, clar, per exemple, aquí tu vas a l'església i a vegades són 40, 50 persones i dius tu, per què xerreu tant? Sí, és veritat. I llavors, sí, sí, dius tu allà 14.000 persones, 13.000 persones i dius, en silenci, tothom està en silenci. Sí, 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 sí. Llavors, aquesta estructura, per exemple, començar per uns cants, un salm, després una lectura de l'Evangeli i després aquesta reflexió que fa el germà Eloi, és bonica, és bonica. O sigui, no és una cosa que es fa pesat, no és una cosa que dius tu, ai, Déu meu, aquí no es acaba això, sinó que continua i te
porta. Sí, sí, és una cosa que gaudeixes del moment en silenci, que pots recapacitar tu i amb la reflexió que en fan pots intentar aplicar-ho a la teva vida i poder millorar-ho, millorar aquest... aquesta reflexió, aplicar i millorar, i millorar.
Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí, malauradament.
Jo voldria, Maria...
molt breu.
Un breu. Només que aquí a l'octubre farem la trobada de TCA a nivell de Catalunya. Normalment, a Catalunya, fent una pregària de TCA i aquest any ens toca a nosaltres, a l'octubre.
El nostre bisbat d'Urgell.
El nostre bisbat. I també volem, no sé, saludar i donar un record a tots els que han participat d'aquesta trobada, especialment del Lluís.
El Lluís i, nano. I a la Rita, sí, que ens ho hem passat bastant bé.
Molt bé.
I a veure si l'any que ve s'animen i tornem a anar tots junts.
Sobretot la Rita.
Aquest any ja. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, mossèn Ivan Ayala i Edu Marulanda, per la vostra aportació. Ens heu apropat intensament i molt bé Tese.
Jo crec que podria estar aquí no només 15-10 minuts, 20 minuts, sinó tot el temps que vulguis. Sí,
en una altra ocasió, doncs, queden convidats.
Molt bé,
moltíssimes vale, gràcies.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I com els dèiem, per al testimoni de vida cristiana d'aquest diumenge, hem convidat la Carme Cerqueda, que és mare de família i catequista de la parròquia de Sant Ot, de la Seu d'Urgell. Aquí saludem. Hola, Carme, què tal?
Bona nit, Maria, molt
bona
bé.
Bona nit, maca. Gràcies per ser amb nosaltres i per voler-nos regalar aquest testimoni de vida cristiana, perquè a vegades els cristians estem contents, anem a missa, ens diem cristians, estem feliços de ser-ho, com no podia ser d'una altra manera, però sovint sembla com si ens costa parlar del que Déu fa en nosaltres, de què creiem que Déu fa en nosaltres, s'entén. I a nosaltres ens agrada en el programa que la gent ens expliqui doncs, una mica doncs, com ell viu o ella viu el seu cristianisme. I sempre preguntem d'entrada... doncs, des de quan hom té consciència, en aquest cas vostè, de ser cristiana? Ha estat des de la infància o ha estat a l'adolescència? Com ho recorda?
Mira, la fe a la meva família l'he viscut de sempre. Perquè nosaltres teníem la fe del Pare Nostre, a la meva família. Érem pagesos i a missa no hi anaven gaire perquè eren lluny de la parròquia, però la mama, sempre que hi havia un problema o hi havia un motiu per donar gràcies, resava amb un Pare Nostre. O sigui que aquesta consciència la tinc des de la infància. Uh-huh.
Que bé. I si haguéssim de dir avui dia, no ens remuntem a la infància, al llarg de la seva vida, si vol, què representa per a vostè el fet de ser cristiana?
Durant la meva adolescència vaig tenir una miqueta d'indiferència, podria dir, perquè no ho entenia. Però quan vaig ser jove, cap als 20 anys o així, vaig conèixer el meu marit, que és una persona molt de fe, vam tenir converses molt interessants i aquí va ser on jo vaig redescobrir la fe com a norma de vida, el cristianisme intensament. I a partir d'aquí ha sigut un eix de la meva vida.
I mai més s'ha trencat aquest eix, diguéssim?
No. He tingut unes etapes que he sigut més crítica amb l'Església, podria dir, però la fe amb Déu mai se m'ha trencat. Al contrari, l'he anat afiançant i l'he anat visquent d'una manera més intensa perquè la vida és llarga i les situacions que et porta la vida a vegades necessites aquest suport de saber que algú està amb tu.
I si vostè hagués de dir-nos com volem que faci, Com informa el cristianisme o l'Evangeli la seva vida quotidiana, la quotidianitat? Com ho faria? Què ens explicaria?
Jo diria que constant. No perquè siga de moltes rosaris ni de moltes pregàries, sinó perquè tinc present a Déu en tot moment. En qualsevol petitesa, en qualsevol situació, en qualsevol moment de la meva vida, sé que Déu està al meu costat, o Jesús. I d'alguna manera visc aquesta satisfacció de tenir aquesta confiança, aquesta seguretat, aquest saber per on tinc d'anar, que penso que això és molt important, i realment forma una part total de la meva vida.
I de cara a la família, tots ho entenen? El marit ja ha dit que sí, sí. Però els fills, els nets, els veïns, els amics, els coneguts, els altres catequistes, com ho veu?
A veure, dins de la família, avui en dia la vida és molt complexa, els camins són molt diferents i de la manera que jo he viscut la meva fe no l'han viscut els meus fills. De tota manera, són gent que tenen uns principis evangèlics, que viuen, són coneixedors de l'Evangeli i el valoren, i ells tenen un camí, i jo en tinc un altre, d'alguna manera. No són practicants, però són persones excel·lents. En quant als meus veïns, hi ha un contacte relatiu. Però jo, el meu testimoni sempre és d'estar obert a tothom, de tenir molt respecte per tothom i de, sempre que puc, tenir aquesta manera d'expressar el que ha sigut per mi tenir fe i ser cristiana.
I quan vostè mira al seu voltant, no la desanima veure, constatar, tenir la impressió de que a vegades hi ha un agnosticisme, hi ha una increença, la gent deixa d'anar a l'església? Com ho viu tot això, vostè?
Mira, això és un tema que m'ha preocupat molt durant molt temps, perquè realment es veu com una indiferència. Però és que quan parles amb la gent, quan parles íntimament amb una persona, inclús que veus que no practica mai, o que et dona la sensació de que no és religiosa, amb tothom hi ha un fons de fe, hi ha un fons de que hi ha alguna cosa pròxima d'ells, i que preguen. Jo m'he quedat parada de veure la quantitat de gent que em diuen és que prego molt, o prega per mi. A veure, si una gent no creu, si una persona no creu, no et diu prega per mi, o no et diu he pregat per tu. I potser són gent que aparentment estan apartats de l'Església. Però jo tinc molta confiança de que Nostre Senyor està per tot arreu i que els camins de Déu són, per nosaltres són inexplicables i que només ell sap el fons del cor de les persones. Per tant, per una part, veig que socialment hi ha una certa, quasi podríem dir, agressivitat contra la Iglesia i contra la fe. Per una altra part, tenim un papa que ha convençut a tothom, com el nostre papa Francesc, que és una benedicció de Déu. Ha convençut els ateus, els agnòstics, els indiferents, ha convençut a tothom. Hi ha una imatge nova de l'Iglésia. I jo penso que això pot fer un gran bé i que potser aquesta Iglésia que fins ara l'hem tingut d'una manera ha de canviar i que un dia tornarà a ser un eix important com ara és dins de la nostra fe.
Aquestes persones que l'envolten i que amb les que conversa vostè, a vegades li comenten aquesta actitud, aquesta vida, aquesta novetat del papa Francesc?
Totalment.
Encara que estiguin lluny de l'Església.
És igual. Gent que no practiquen. És que jo em quedo meravellada, perquè el papa és tan pròxim, diu coses tan reals, és tan comprensiu. A veure, comprensiu no vol dir que siguis una persona que t'és igual una cosa que una altra. No. Vol dir que entens la realitat de la vida i que tu no jutges. Perquè, a veure, jo penso que ens jutjarà Déu, però nosaltres no. Nosaltres no podem jutjar la gent. Nosaltres el que hem de fer és donar el testimoni de la nostra vida, però no anar per la vida dient és que tu això, tu et passarà, tu et condenaràs. No. I això és una cosa que a la meva joventut la vaig patir. El pecat mortal, la fi del món, l'infern, i em va fer molt mal, molt mal. Jo, per això, mai més he tingut aquesta actitud.
Però això va canviar, lògicament.
Això ha canviat en general, però encara queden persones que sobretot el pecat i sobretot la condemnació eterna, jo penso que Nostre Senyor ha de ser diferent a nosaltres, sí. I ens ha d'estimar tots. I, per tant, a partir d'aquí, jo procuro també estar al costat de la gent i, sobretot, agraeixo molt quan veig que aquest papa ha sabut arribar a tothom.
Carme, ho hem de deixar aquí. També nosaltres agraïm moltíssim tota aquesta transparència, aquesta espontaneïtat en comunicar-nos la seva experiència, el seu testimoni de vida cristiana. Li ho agraïm moltíssim.
I agraeixo a vosaltres que m'hagueu donat aquesta oportunitat i animo a tothom que pensi en que Nostre Senyor està sempre amb nosaltres i seguim el papa, que ens està donant unes normes que són molt vàlides. Moltes gràcies, Maria.
Gràcies pel consell. Ens ho prenem en sèrio i en prenem nota. Gràcies, Carme.
Gràcies.
I fins aquí, amics i amigues, l'Església d'Urgell d'aquesta setmana. Els esperem, si vostès ho desitgen, diumenge vinent a la mateixa hora, per a continuar oferint-los l'actualitat cristiana del nostre bisbat d'Urgell. Adéu-siau, els ha parlat Maria Marín.